Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. Hamas ha alliberat dos dels hostatges retinguts a Gaza. Són una dona americana i la seva filla adolescent. El grup islamista assegura que ho ha fet per raons humanitàries i diu que podria deixar anar més civils si Israel deixa d'atacar la població palestina. Mentrestant, l'exèrcit israelià continua bombardejant la franja, que ja suma més de 4.000 morts en només dues setmanes. El govern de Netanyahu adverteix que transformarà completament aquesta regió. El més urgent continua sent desbloquejar l'ajuda humanitària que s'amuntega al pas fronterer de Rafah, entre Gaza i Egipte. Per intentar accelerar aquest procés, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, s'ha desplaçat a les últimes hores fins al pas fronterer i, enmig de crits i protestes, ha proclamat que està en converses amb Egipte, Israel i els Estats Units per desbloquejar l'entrada d'aquesta ajuda.
Ara estem negociant activament amb totes les parts per assegurar-nos que podem aclarir les condicions, que som capaços de limitar les restriccions, perquè aquests camions es puguin moure tan aviat com sigui possible cap allà on els necessiten.
De moment s'han retirat els blocs de ciment que impedien el pas, però sobre la taula encara queden molts esculls. Més qüestions en format breu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, s'ha reunit amb representants dels grups parlamentaris al Congrés per explicar-los quina és la situació a Europa i a Espanya davant d'aquest conflicte al Pròxim Orient. El ministre ha demanat no vincular immigració amb terrorisme i ha assegurat que la policia fa un seguiment dels sospitosos que entren a l'espai Schengen. Ha tornat a fer un toc d'atenció a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, que dijous va demanar elevar el nivell d'alerta terrorista per les aglomeracions que hi ha durant les festes de Nadal. Marlaska, sense citar-lo, li ha reclamat que no generi alarma social.
He pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad y sentido de Estado para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un innecesario alarmismo en los ciudadanos.
Més coses, la prohibició de pujar patinets elèctrics al transport públic es mantindrà de manera indefinida. Com va avançar a Catalunya Ràdio, l'autoritat del transport metropolità ha anteposat l'argument de la seguretat perquè creu que encara no hi ha prous garanties que les bateries d'aquests aparells no es puguin incendiar. Un jurat popular ha declarat culpables les dues germanes bessones de Sabadell i la parella d'una d'elles de l'assassinat d'un home el juliol del 2021. La víctima tenia una relació sentimental amb una d'aquestes germanes i va morir després de rebre almenys 12 cops al cap amb una barra metàl·lica. El tribunal els considera tots tres responsables d'acabar amb la vida de l'home de forma sorpresiva i violenta i d'intentar eliminar les restes biològiques de la víctima. Tots tres ja són a la presó. I en plenes negociacions dels independentistes amb Pedro Sánchez de cara a la investidura i també per la llei d'amnistia, el rei Felip VI ha fet una crida a la unitat i a la responsabilitat per superar els problemes d'Espanya. El monarca ha llançat aquest missatge indirecte als partits en l'entrega dels Premis d'Astúries a Oviedo.
En días como el de hoy tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado con tanto esfuerzo, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo de aquello que lo pueda erosionar. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división.
Barcelona estrenarà aquest dissabte els primers semàfors per a vianants dedicats a Mortadelo i Filemó en l'homenatge al seu creador, Francisco Ibáñez, que va morir aquest estiu. Aquests semàfors, amb la silueta dels dos personatges del còmic, seran a la cruïlla del carrer Concili de Trento amb el carrer Treball, davant la premiada biblioteca Gabriel García Márquez, que acull uns fons dedicats a l'autor. Tal com va avançar Catalunya Ràdio, hi ha tres cruïlles més que tindran semàfors de Mortadelo i Filemó. Un serà la Gran Via, també el districte de Sant Martí, un altre on residia aquí l'humorista, i l'altre al barri de Sant Antoni, on es fa el mercat dominical dels llibres, i a la cèntrica cruïlla de la Ronda de Sant Pere i el Passeig de Gràcia. Esport, Charles Leclerc ha fet la pole al Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1. Carlos Sainz sortirà quart diumenge, el campió Verstappen 6è i Fernando Alonso ha quedat 17è. Aquest dissabte hi ha cursa sprint. El Barça de bàsquet segueix invicte a l'Eurolliga. Els de Roger Grimau han apallissat el Bayern de Múnich 98-59 en la quarta jornada de l'Eurolliga. El Barça jugarà la pròxima jornada contra el Madrid, l'únic equip invicte a l'Eurolliga juntament amb els blaugranes. Pel que fa al futbol, l'Espanyol perd el liderat de la segona divisió després de perdre 0-1 contra el Leganés a Cornellà. Aquest dissabte es farà l'assemblea ordinària del Barça de forma telemàtica. Començarà a les 10 del matí i el club té previst que acabi a les 6 de la tarda. Podeu seguir aquesta assemblea en directe al canal exclusiu digital del web i l'app de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
On this week's podcast, we're exploring the life of Catalan biochemist Joan Oró, who was born 100 years ago this month.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lucía Benavides.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Si el món ja és tan formós, senyor, si es mira amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre, què més ens podeu dar en una altra vida? De Cant Espiritual, de Joan Maragall. Cicle El meu clàssic 2024.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio i pretén donar veu a pagesos, pageses, sommillers, sommilleres, elaboradors, elaboradores, és a dir, en definitiva, a paisatgistes.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Nena, anem a fer un vi. Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
Doncs sí, seguim a la finestra indiscreta, per tant, seguim a Catalunya Ràdio i fins les 2 de la matinada, de 2 a 3, estarem a l'audiovisual. I això, Desi, Àlex, Sílvia, és una petició musical i és que us demanem moltes coses darrerament, que ens escriviu parlant de les pel·lícules de la vostra vida, que ens digueu cançons que puguem utilitzar per obrir el programa o perquè soni en algun moment i per venir aquí a fer tertúlia, que és veritat, això encara no ho hem fet, però ho farem. Però és que, clar, portem 5 programes seguits de Festival Desi, Sant Sebastià 2, Sitges 2, i avui estem al Festival Internacional de Cinema Social, el CLAM, a Manresa, on estan desplaçats l'Àlex, el Xavi Cussó i la Sílvia Andrés. Moltíssimes gràcies un cop més a Control Central, a l'Andrea Martínez, per la seva ajuda. I això és una petició musical, com deia, d'aquella pel·lícula amb un Sean Connery granyut de principis dels 90, Medicine Man. Sí, 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 te'n recordes o no?
Los últimos días de l'Eden.
Oh, és que m'encanta aquest títol, té una plasticitat.
No, el títol està molt bé.
Efectivament.
I la música dirigida, de Jerry Goldsmith, a favor.
Sí, sí, Jerry Goldsmith, i dirigida per John McTiernan. Poca broma, sí, sí, perquè entre Jungla de Cristal, La caza de l'octubre rojo, i Jungla de Cristal, La venganza, va fer aquesta bonica història d'aquestes que es feien als 90 només, de romanticisme i aventures, i Sean Connery, i qui era, Lorraine Bracco? Ara ho comprovo.
Sí, Lorraine Bracco.
Efectivament.
Exactament.
Doncs...
Se'n recorda d'ella ara, avui dia?
Ningú.
L'Alfons perquè... s'ha recordat.
Home, l'Alfons.
Perquè vosaltres, perquè tu, estimat Àlex, no mires moltes sèries, però Los Soprano tenia un paper imprescindible.
Però Los Soprano, si és del segle passat.
Sí,
home, però és una sèrie absolutament referencial.
Sí.
Doctora Melfi. Mira, doncs, escolta, segona hora, i ara hem començat amb aquesta...
No, deixa'm aprofitar. Sí, digues. Aprofitem, sisplau, per favor. Ah, què? Ara, un audiovisual en Jerry Goldsmith, James Horner, Franz Waxman i Bernard Herrmann d'aquí una hora, o sigui, a les 2 de la matinada, no us ho perdeu, eh? D'aquest músic extraordinari, clar que sí, sentiré més Geneire, o sigui, una preciositat absoluta. Bueno, en fi, ja ho he dit.
Estem en moment d'escoltar música i fins i tot de jugar amb música i encertar música, més coses que us demanem, evidentment, perquè és que la banda sonora Enigma està que crema. Recordeu que hi ha un rànquing, que pot haver un gran premi final de temporada, i si no, doncs sempre us queda un CD, un DVD i un llibre que alerta. Poca broma, que diem que són objectes en desús, però d'ésí. Potser d'aquí res tindran un valor
totalmente
increïble, sí, sí, perquè als Estats Units una de les principals comercialitzadores i venedores de DVDs i Blu-rays ja ha dit que el 2024 tanquen la parada. Netflix, que va començar com un servei de pel·lícules a domicili, han dit que ja no envien més, no. També, efectivament. Per tant, escolta, estem oferint autèntics tresors, com us podeu imaginar.
Toca... Ens empenedirem tots de tota aquesta evolució del tema, ho sento, eh?
Serà el reino animal, sí, sí.
Sentiu-vos orgullosos encara d'escoltar música en CD, de veure pel·lícules en Blu-ray i de llegir llibres, per l'amor de Déu, tota la vida, o sigui, prou.
Prou. Ai, Déu Això és el que voldria dir la Desi, perquè sap que ara li toca patir.
Intentant esbrinar... Estic aquí des de la distància, però estic per donar-te suport.
Solidaritat, efectivament. Va, l'última banda sonora Enigma, la proposava l'Àlex. Li dones pas tu o li dono pas jo, directament?
No, li dono pas jo, diem primer la pista. Va. No feia servir ni la ballesta, ni un de llauna, però l'eco de la seva llegenda encara ressona als 1.236 metres del món de Parsifal. Aquesta era la pista.
Quan se'm vas matar... Nick Joan.
Je sais que tu poursuivras cet homme jusqu'à le trouver, que tu lui couperas la tête pour la montrer au monde entier.
Sortiu de les cases! Ho arrasarem el poble!
Je sais ça, je sais. Ah!
Déu-n'hi-do, quin tall,
francès,
eh?
Escolta... Parlen català. Sí. Què és, francesa, catalana? Què és aquesta pel·lícula?
I explosions i molts crits.
La tens, Desi, la tens?
Mira, m'ho ha dit l'Alfons i he pensat... I aleshores he pensat a la pista i m'ha fet molta gràcia allò de la ballesta.
Sí. Clar, no feia servir ni la ballesta, Juan José Ballesta, perquè feia servir un tambor, però no el de llauna, evidentment, sinó el que va servir per rebutjar els francesos, la guerra del francès, a on? Sota els 1.236 metres del món de Parsifal, que era Montserrat, on l'eco de la seva llegenda encara...
Per favor, fora, fora!
Per tant, la pel·lícula Brook, el desafiament de Daniel Benmayor amb música de Xavier Capelles, era la banda sonora Enigma d'aquesta setmana. Hi havia una pregunta plus que vaig dir, que era: quin és el lligam entre Conan el Bàrbar i Santpedor? Conan el Bàrbar, la pel·lícula, i Santpedor, el poble.
Quin
doncs,
és?
Jo tenia molt clar quina era la resposta.
Explica-m'ho.
Doncs n'hi ha dues.
A veure.
Resulta que jo recordava una pel·lícula sobre el timbaler del Brook que va fer el Jorge Sanz.
Sí.
Fa molts anys, molts anys. I ja, Jorge Sanz era Conan el Bàrbaro de nen.
Buah.
O sigui, el paper d'Arnold Schwarzenegger. I, evidentment, també va fer d'Isidre Llosà, és a dir, el timbaler del Brook, a aquella pel·lícula. Aquest era el meu lligam, però és que els oients saben
sí.
molt
i
han trobat un altre.
Quin és?
I és que el lligam és que Pep Guardiola i la seva família...
Home, és que, clar, quan dius Santpedor, a mi només em ve Pep Guardiola, saps?
Clar, quin és? Som de Santpedor. Pador,
sí.
I David Trueba va dirigir una vegada sortia el part de Pep Guardiola una pel·lícula de David Trueba i a més també sortia Jorge Sanz, que era el con de nen. I clar, no queda més remei que donar per bones aquestes respostes també. Flipant, flipant de debò amb els oients de la finestra discreta.
I quants han encertat, aleshores?
Han encertat 40. Han encertat 40, la de Surenigma, i la Desi ens haurà de dir de l'1 al 40 qui s'emporta el premi aquesta setmana, el CD, el DVD i el llibre.
El 39.
El 39, senyores i senyors, és... Atents, 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 que arriba...
Això, els tambors de l'emoció.
Una mica, posem-li una mica de força, no? Isabel Ferrer.
Posem-li la força que no tenia la pel·lícula, tot sigui dit de pas. Isabel Ferrer, felicitats.
Edmond Roc. Si et sent l'Edmond Roc, el productor de la pel·lícula.
Mira, em sap greu. Fi, Edmond, t'estimem.
No passa res. Escolta, proposa un concurs nou. A veure si ho superes.
Va, doncs jo crec que està absolutament xupat. Fins i tot la Desi, amb els nervis del directe, ho pot endevinar. Va. Tall i música, aquesta és la nova banda sonora Enigma.
Ha habido muchas leyendas y cuentos, y todos diferentes. Bien, nosotros los del reino animal tenemos nuestra propia versión. Y es la historia de lo que en realidad sucedió.
I ara podríem deixar-la així la resta de l'hora d'essi, perquè bàsicament és aquesta musiqueta que es va repetint, però amb diferents sons, de forma una mica catxonda, com podeu veure, he buscat actualitat, perquè s'ha parlat del regne animal, efectivament.
És que flipo. No és el regne animal, oi, la pel·lícula d'Enigma?
No, però gairebé, gairebé. Aquesta pel·lícula celebra tot just la meitat d'existència de la seva mare, que també està de celebració. No va ser la primera ni la darrera versió, però és que Peter Ustinov tampoc ha estat ni el primer ni el darrer Poirot.
Per favor.
Però s'està xupant.
Sí, com ho portes?
Perdut totalment ja. Em sona molt, sé què és, però va, la pista no sé per on va, eh?
El xiulet més famós aquí de la història del cine, pràcticament. Bé, doncs aquesta és la nova banda sonora, ara diré la pregunta. Recordeu que ens heu d'enviar les respostes a finestra@catradio.cat, facebook.com/finestraindiscreta, twitter@finestracr. Si voleu obtenir
molt bo
un punt més, aquesta és la pregunta que heu de resoldre. No venia amb un Batman, però curiosament està molt present a l'univers de DC Comics. De què estem parlant? Què, us heu quedat frapats, no?
Jo no ho pillo, no sé. No és... aconsegueixo fer Diana ni amb una poma, vamos, o sigui...
És complicadíssim, és complicadíssim.
Perdut.
Doncs escolta, no et preocupis, perquè com avui estem molt animals, ara venen més animals que potser ens ajuden.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Seguim el regne animal. Avui la finestra indiscreta és el regne animal i acaba d'entrar un gatot enorme que corre per Manresa. Normalment ens trobem
gatot,
a Sitges.
Un gatot.
Efectivament. Els trobem a Sitges, normalment, els gats, però aquesta setmana s'han desplaçat a Manresa. A veure, Sílvia, què tenim aquesta setmana de novetats?
Escolta, recordes que la setmana passada parlàvem de Wensters i parlàvem justament de Kevin Costner. Doncs ara sumem un altre director que està dirigint un western i és Alexander Payne. Però què està passant? Què està passant al fons?
Mira, no ho sé, perquè Scorsese també ha estrenat un western, d'alguna manera. Almodóvar ha fet un western i Alexander Payne, home, Desi, jo tindria curiositat per saber quin western... És a dir, en realitat crec que tot gran director ha de fer un western en algun moment.
Sí, però és com un gènere que no... Que, o sigui, els clàssics per suposats, però quan s'han intentat fer westerns més contemporanis no acaben de funcionar mai.
No
acaben
de
rotllar, sí.
És veritat. Però sí, bé, s'ha de seguir intentant.
Però
escolta, que el gat...
Està enfadada.
Sí, vull dir...
No li ha agradat.
Què anaves a dir? Va, Àlex, et deixo, però molt ràpid.
No, que Alexander Payne té una pel·lícula pendent amb el Paul Giamatti, que no s'ha estrenat encara i tenim moltes ganes de veure. Jo pensava que era aquesta.
The Holdover. S'estrena aviat. No preocupis, és el seu proper projecte. Gatet, endavant, digues.
Ja que estem parlant de bitxos, Ridley Scott ha vist Alien 7 i al fons flipa, no?
Sí, ha dit que és fucking great, ha dit Ridley Scott. Bé, qui ha de dir, escolta, no es carregarà també l'alien del pobre Fede Álvarez, no? Sí. Però, en canvi, quan li van dir, escolta, i la nova de Top Gun, perquè, clar, la va dirigir el seu germà, va dir, bé, no és com la del Tony, no. Jo crec que en realitat era bastant millor que la del Tony.
Escolteu, el meu adorat George, el Clooney, que és un senyor com Déu mana i que mai deixaré d'adorar-lo. És gairebé perfecte.
Ets repetitiva.
George, m'encanta dir ets George.
És com un sopar de cols. Repetitiva. Flors. Repeteixes com la gata aquesta George, que tens...
Escolta, George. Deixa que...
Va, el George es veu que està mediant en la vaga d'actors i actrius de Hollywood.
Doncs a veure si posa solució. Sí, perquè realment quan es va solucionar el tema dels guionistes semblava que ja tot aniria i s'ha tornat a estancar, i la cosa és greu, perquè segueixen endarrerint pel·lícules i... Mira, ara per això han autoritzat que Meg Ryan pugui fer promoció de la seva pel·lícula. Home, ja que ha tornat, doncs...
Com a directora, més,
sí, no? Sí, comèdia romàntica.
És viva.
Sí, escolta.
És viva.
Molta curiositat per saber què pot fer encara Meg Ryan.
Alfons, aquesta dedicada a tu, perquè em sembla que et fa molta il·lusió per fer una mica de rialles la notícia sobre Chuck Norris i el seu nou projecte. Per què? Per què et fa tanta gràcia?
Només gent entesa com la Desi pot entendre per què una pel·li que juntarà a Chuck Norris, Vanilla Ice, que jo no sabia res... en una pel·li de zombis.
La cara Zombie de l'Alex és un poema. No?
La cara. Però són vius?
Bueno, una pel·li de zombis ja...
Vanilla Ice.
Dona el mateix, no?
Sí. Recordem que Vanilla Ice era el que cantava allò a les Tortugues Ninja de Go Ninja, Go Ninja, Go!
No faré cap mena de comentari, només per acabar, sabeu que...
Quan la gent diu això, ja està fent un comentari, Sílvia, no ens enganyem.
Bé, però a la distància et pensava que quedava elegant. Escolta, que el meu amic Timoteo, saps que és a Chalamet, resulta que va demanar consell a un gran amic teu. És una mica pilota, el Timoteo.
Sí, perquè la Sílvia sempre cola una notícia o del Ben Affleck o del George Clooney i una del Tom Cruise per mi. I es veu que el Timoteo Chalamet estava collonit abans de Dune i li va demanar consell a Tom Cruise, que diu que li va escriure un correu que li va fer plorar. O sigui, imagina't. Però m'ho crec, eh? Vull dir...
Ai, Tom.
Home, t'imagines que t'enviaven a tu?
I encara recordo quan Tom Cruise va dir que va rebre un fax, perquè en aquella època hi havia fax, de Stanley Kubrick dient-li, Tom, et vull en el meu següent projecte, i diu que es va quedar 3 minuts sense saber com reaccionar. És que, home, que Stanley Kubrick també un fax. Ha de ser una cosa, realment, devia ser l'últim aparell tecnològic que devia tocar Stanley Kubrick. Va, no ens diguis. Seguim endavant i passem de regnes animals a nenes santes.
Josefina se va a cortar el pelo y lo va a donar para la peluca de la Virgen.
Qué horror, esas son ideas de la abuela. Esta noche hay escabeche y le dije al doctor Jano que viniera a comer con nosotras. Así que arreglate un poco.
¿El doctor Jano?
Si no respires, que te da alergia.
És que us posem molts deures a vosaltres, però també als nostres estimats tertulians. La Desi ha fet els deures i ens porta, com cada setmana, una pel·lícula que volem recordar, reivindicar, recuperar. Quina ens portes, Desi?
Doncs he portat una pel·li que és La niña santa, de Lucrecia Martel, que ja no sabia si havia passat prou temps com per recomanar-la, però és una pel·li que ja té 20 anys.
Sí.
I a mi és una pel·li que sempre m'ha agradat molt, però que vaig tornar a veure arrel de l'estrena de Creatura, la pel·lícula d'Helena, i que, de fet, ella és molt fan d'aquesta pel·li, perquè arrel d'aquesta pel·li hem parlat molt del desig femení, de la sexualitat femenina, i com el cinema no havia estat una mica a l'altura a de representar-los, i per mi aquesta pel·lícula de la Lucrecia Martel ho fa superbé, i em semblava que és una pel·li que, si t'interessen aquests temes per oients que igual són més joves i no han tingut accés a aquestes pel·lis, crec que és una oportunitat de retrobar-te, a més de descobrir a la Lucrecia Martel, que és una directora magnífica. Però és veritat que tothom parla de La Ciénaga, no?, potser com la pel·li més important, i per mi La niña santa és una pel·li interessantíssima, sobretot per com mostra tot això i com ho fa a partir de les actrius, del seu cos, de la manera en què es mouen, i m'agrada molt, i per això volia posar una mica en valor aquesta pel·li, que ja és una pel·li molt de culte i una pel·li molt reconeguda, però sobretot perquè són aquests temes que de cop surten i que estan no només en el cine, sinó també en la televisió i també a la literatura, i sembla que ningú no els ha tocat abans, i crec que és una directora que ho ha fet sempre, però específicament en aquesta pel·lícula ho va fer molt bé.
I és curiós, perquè ara jo estava pensant, quant temps fa que no veiem una pel·lícula nova de Lucrecia Martel, l'última? No va ser Zama?
Zama va fer un curt, si no m'equivoco, que crec que era una cosa documental i es va veure
està
algun festival.
Parada, està molt
però,
parada.
Però sí que és veritat que de ficció des de Zama no ha fet cap pel·lícula i totes són molt bones, vull dir que és d'aquestes directores que tot el que ha fet és molt bo, ha fet poques pel·lis, pocs llargmetratges, però molt bons. I per això vaig pensar, tot i que és una directora molt reconeguda i molt prestigiosa, convido una mica als oients que són més joves i que no hem pogut arribar a tot de recuperar-la perquè té coses impressionants i aquesta a mi m'agrada moltíssim. I a més és molt curiós perquè l'actriu protagonista, que és la directora de Puan, que és la pel·lícula aquesta que veurem ara...
Ah, què dius ara?
Sí, és una de la directora.
La directora de Puan és protagonista de la pel·lícula.
Sí, és la codirectora amb la seva parella i és la prota de la pel·li de la Lucrecia.
La Niña Santa la teniu a Filmin i Puan, que va ser una de les triomfadores de San Sebastián.
Que está muy bien,
una peli
sí.
que me va entusiasmar, una película de Argentina, efectivamente.
Acabáis de llegar al lugar más bello del mundo. Un rincón lleno de placeres. Viviréis en un gran entorno familiar, lleno de amor y de generosidad. Bienvenidos a la base 181. Bienvenidos a Madagascar.
Salud.
La Isla Roja és la nova pel·lícula del Gauvin Campillo, el director de 120 pulsaciones por minuto, i ens parla del colonialisme a la illa de Madagascar, no? Els francesos, en aquest cas, en el moment de la seva retirada, anys 70, si no recordo malament, protagonitzada pel Quim Gutiérrez, que això m'ho has d'explicar, Desi, perquè, clar, són francesos, però ell és espanyol, no? Sí. I perquè hi ha un moment que es deixen un tac un espanyol, però la resta de la pel·lícula se'l passa a parlar en francès.
Sí, i a més és molt impressionant perquè parla molt bé en francès.
Sí, passada.
I
bueno,
això
va demostrar la pel·lícula també de l'Isaac i la Cuesta.
Exacte.
Eh?
Però parla molt bé en anglès també, perquè el vam tenir a la roda de premsa de Sant Sebastià i va fer tota la roda de premsa en anglès i a mi la veritat és que em va impressionar perquè parlava molt bé, o sigui, d'algú que té com molta facilitat amb els idiomes, sí.
No, i a part, fa fotografia bé, és un d'aquests homes del Renaixement, el Quim Gutiérrez,
sí, i està
amb
molt...
una
jo crec
gran
que és...
cultura.
De fet, em sembla que és un actor que té molt més potencial del que li han trobat.
Veient.
No? Sobretot perquè té aquesta cosa de que normalment l'associem una mica a personatges potser més de comèdia, no necessàriament...
Masses comèdies amb Daniel Sánchez Arevalo,
I després, quan fa un registre més dramàtic, la veritat és que està bé, i ell parlava una mica d'això a la roda de premsa, que li agradava molt aquesta història que feia a la Isla Roja, perquè li permetia fer un registre diferent. I el Rubén Campillo va dir una cosa que això igual et fa gràcia, Àlex, que va dir que per ell era com... El Quim Gutiérrez era com un actor de Pasolini, d'alguna manera, i no va malament, no? Té una mica de sentit, no? A nivell físic.
Una mica de Franco Chitti.
Sí, té una cosa així que jo no havia pensat mai, però quan ho va dir vaig pensar, oye, pues mira, no, és veritat que és una bona observació, sí.
La pel·lícula m'agrada molt d'imatges, realment han rodat allà. El que passa és que precisament crec que els personatges és que com tot es veu des de l'òptica dels nens, en gran part durant la pel·lícula, estan una mica desdibuixats i té com una narració fragmentada d'essi que a mi no m'acaba de convèncer.
Sí, a mi em va... La sensació que em va donar la peli que és una peli més important, molt important per ell, perquè està basada a les seves memòries d'infància, i que el que és important per tu no sempre ho és per la resta, si no saps com comunicar-ho, no? I jo crec que aquí no ho acaba d'aconseguir, que la peli té com coses que estan molt bé. A mi m'agrada molt, per exemple, la relació de la parella, no? Que no saps, s'estimen, no s'estimen, es desitgen, no es desitgen... Tot això crec que està molt ben explicat, però és veritat que el relat històric, com si diguéssim, queda una mica en segon plano i que no acaba d'encaixar bé les peces, no? Però tot això és veritat que és un director que és molt bon director d'actor. No, i que tota la part de la intimitat dels personatges, jo sí que crec que aconsegueix algunes coses interessants.
Jo només afegiré una cosa, i és que aquesta pel·lícula, que em sembla inferior a 120 pulsaciones per minuto, això que has dit al fons està molt ben plantejat, és a dir, el punt de vista dels nens, però al final de la pel·lícula fa totes unes escenes de quan ja han marxat i ja està la revolució en marxa i tot això, que els nens no ho veuen i que no... Per tant, no calia, és a dir, ja es dona per suposat. És com la pel·lícula que vas veure a Canes dels nazis, que tota l'estona estàs veient, no veus mai el camp de concentració ni el que passa en el camp de concentració, sinó només el que passa en la família que viu al costat, i és com si al final d'aquella pel·lícula traguessin una mica les cambres de gas i veient cremar
els jueus. La zona d'interès, no?
Exacte. Sí. No calia, al final, m'entens? Ja quedava tot explícit amb la història tal com l'havia explicat fins llavors.
Doncs vaig estar amb el Gauvin Campillo, això sí, a Sant Sebastià, i parlava del projecte, del que significava per ell
Mis intenciones eran a la vez bastante sencillas y bastante complejas. Era reabrir una página de la historia que hemos olvidado en Francia. No para abrirla con una peli histórica, hacerlo en una historia muy íntima, en una historia de percepción de la realidad a través de los ojos de un niño, como un hijo. Un niño vive un paraíso colonial que le presenten los adultos y sus padres. Y como su mirada va desplegando esta realidad y se da cuenta que hay cosas atrás más violentas, más inquietantes detrás de este paisaje de fantasía que le proponen.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó? ¿Qué os dio tanto miedo?
Bé, ja vam estar la setmana passada amb els seus protagonistes, però és aquesta setmana que arriba a l'HBO la segona temporada de 30 monedes, el dia 23, concretament, amb el fitxatge de Najwa Nimri, per exemple, amb un pentinat bastant curiós i diferent. A l'HBO, efectivament. A Amazon, què teniu? Doncs la tercera temporada de Upload, per exemple, aquesta sèrie curiosa que ens explica on la gent que reserva plaça al cel abans de morir, és una cosa bastant curiosa. A Movistar, el dia 23, Cementerio Viviente o Pet Cemetery, no? Que la setmana passada també parlàvem amb Mary Lambert, no? En aquest cas, la prequela aquesta que han fet nova, que la veritat ja està una cosa, el tema una mica subat, Desi? Però el teniu el dia 23 a Movistar. Apple TV, Volar en Círculos, un documental sobre John Le Carré, si us interessa aquesta figura, doncs Apple TV
carai,
sempre
molt.
Ofereix... sí, a més, es veu que amb molts fragments d'entrevistes inèdites per conèixer el molt, molt a fons.
Recupereu El espía que surgió del frío, obra mestra total.
I moltes coses a Disney+. Plus. Per començar, una nova versió de La maldición del hombre lobo, que és aquell migmetratge que va dirigir el Michael Giacchino, el sí, compositor, sí, sí, protagonitzada pel Gael García Bernal, però aquest cop és la versió color, perquè, si recordeu, era en blanc i negre.
Sí.
Curiositat, vaja. Los Leones de Sicilia, el dia 25, és una nova sèrie de Paolo Genovese, que a mi és un tio, la veritat, que em cansa que no vegis quan a les seves pel·lícules, però bé. I Noche de Chicas, que no sé si l'has vist, la sèrie amb la Letizia Dolera, el dia 25, que tothom n'està parlant, però...
I que diuen que està bé o no?
Això és el que voldria. Hi ha opinions per tot.
Però no és a la Letizia, no?
No,
ella
no,
ha dirigit algun capítol o no és, aquesta no és la que ha dirigit ella també capítols? Només surt? No sé.
Bueno, ho hem de comprovar, és una de les protagonistes, efectivament. Doncs bé, això és el que tenim aquesta setmana a les plataformes.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tienes que creerme. Yo no he matado a nadie, te lo aseguro. Todo esto es una pesadilla. Tú me conoces bien y sabes que no haría una cosa así.
Oh, no, claro que no, Dick. No, la policía, como de costumbre, lo que ha hecho es interpretarlo todo al revés.
Escolteu aquest tall.
Estos asesinatos son obra de una mente trastornada. Ese hombre debe de ser un maníaco sexual. Por supuesto que hay muchas mujeres provocativas, ya lo creo que sí.
Pam! Com ens la colen,
falla,
quan, ens,
sí.
quan
sí,
ens despistem. Ai, senyor, pel·lícula d'Alfred Hitchcock, ni més ni menys. Estem a Fenomena, i la veritat és que Fenomena està absolutament ocupada aquesta setmana per les sessions de Serializados, amb moltes sessions esgotades. Felicitats, Guillem i equip de Serializados, que porten 10 anys ja, déu-n'hi-do, i per sessions de Los Asesinos de la Luna, que jo crec que val la pena anar a Fenomena, si teniu, i gaudir-la 3 hores i mitja llargues, però hem rescatat un parell de cosetes, no? Dimecres a les 5:20, Frenesí, d'Alfred Hitchcock.
És
pel·lícula brutal,
brutal
malgrat aquests diàlegs que encara ens queden. I el divendres, si sou impacients, doncs allà ja teniu les primeres sessions d'El Chico, el Noi i la Garça, perdó, que s'estrena en català, la nova pel·lícula de Miyazaki. Ho pots superar, Àlex, a Filmoteca?
O bé tant, perquè segueix Terence Davis, perquè precisament diumenge fan Buscando a Nemo, en parlàvem l'altre dia amb Lee Unkrich al programa, i és el seu director, i perquè el divendres, dia 27, a les 8 del vespre, podeu recuperar una pel·lícula maleïda de la història del cinema català, Fúria Espanyola.
Azul y grana es nuestro color, azul y grana, sentir de tradición, unidos estamos por el color.
Este año no hay quien nos quite la liga.
Defensa, Rifé, Torres de la Cruz.
¡Bien!
Delantera, Rechac. Marcial, Cruy, Asensi y Clare.
¡Y encima te casas de blanco!
Molt bé, aquesta versió alternativa de l'himne del Barça, eh? M'ha deixat al·lucinat.
Digues, escolta, digues. Això.
Como siempre se avecina el huracán, el país entero está ya un poco harto de los cuartos de final. El ministro de Deportes se ha enfadado.
Bé, doncs Fúria Espanyola és una pel·lícula de Paco Betriu, que va morir fa uns anys, del 1975, on Cassin interpretava el conductor d'una golondrina del port de Barcelona. Mònica Randall era la filla d'un senyor que tenia polio, aquesta noia, i follaven junts i cultivaven marihuana en el terrat de casa seva, en el barri xinès de Barcelona. Aquesta pel·lícula, on sortia també Ovidi Montlló i la Josefina Tàpies, la van estrenar amb 60 talls de censura, perquè no podia passar de cap de les maneres. Mònica Randall encara deia l'altre dia: no entenc ni amb els 60 talls com la van deixar estrenar. I mai es havia pogut veure complerta. La gràcia és que Filmoteca ha reconstruït la pel·lícula, l'ha digitalitzat, està complerta amb els 60 talls, és inversemblant el que es veu en aquest film, que és del 1975, i la podeu veure per primera vegada el divendres a les 8 del vespre a la Filmoteca, o sigui que això no té pèrdua de cap de les maneres. De sí. A fer cola, eh?
Sí, sí.
Ponte la cola immediatament. És imperdible total. En fi, passem a Belle de Jour, amigues i amics. Que
¿Cómo te llamas?
Belle de Jour.
¿Qué más?
Nada más.
¿No te fías de mí? Quiero saber tu nombre.
Belle de Jour.
Quasi la claves, eh? Dius, passem a Belle de Jour, i diu, Belle de Jour.
Sabia que venia.
La rapidesa de l'Uri està aquí.
Estructurat perfectament, coordinació total. En fi, Desi, mira, passen coses en la vida, i és que inevitablement havia d'arribar un dia que Catherine d'Orléac, que era el nom autèntic d'ella, és a dir, Catherine Deneuve, havia de fer 80 anys, i aquest dia ha arribat. O sigui, avui ha fet 80 anys Catherine Deneuve, i quasi no t'ho pots creure, no?
No, i a més, és que només escoltes el tall de veu i ja se't posa com la pell de gallina, no? En plan, oh, quina peli, no? És una passada, sí, sí.
I ella cantant amb el, sí, el Serge Gainsbourg, per favor. Bueno, escolteu, la musa d'Yves Saint Laurent, l'actriu de Demi, de Truffaut, de Tichiné, una dona difícil, eh?
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais.
Catherine Deneuve encara cantant a Ocho Mujeres, aquella pel·lícula de François Ozon, que és una de les últimes grans pel·lícules de la seva carrera, on, francament, si has de triar entre Els paraigües de Cherbourg, Repulsion, Les senyoretes de Rochefort, Belle de Jour, Tristana, El último metro, El ansia, Indochina, Desi, ¿con qual te quedes?
Amb Belle de Jour, jo crec, però Tristana també m'agrada molt, eh? M'agraden molt les dues, i m'agrada molt ella, Tristana, més a la peli, però aquestes dues pel·lis i aquestes dues interpretacions que són molt bèsties.
I la de Polanski?
També, Repulsió també, però aquesta, igual si he de pensar com amb quina em quedaria, seria Belle de Jour, jo crec.
A mi m'ha fet gràcia sentir això, Àlex, del François Ozon, perquè jo l'última vegada que el vaig entrevistar, el François Ozon crec que em va dir que volia, que el seu somni era fer una versió de Què fue de Baby Jane amb Catherine Deneuve, Isabel Adjani o alguna cosa així, i li vaig dir, està vostè disposat a convertir-se en Robert Aldrich? Em va dir, ni parlar-ne! Però vaja.
Sí, de tota manera, el que està clar és que aquesta dona, mare de Christian Vadim i de Chiara Mastroianni, ha tingut un ull especial a l'hora de conduir la seva carrera, i ella ens ho explica directament, als de La finestra discreta.
Jo no busco la curiositat ni tan sols en els sentiments. Jo adoro la curiositat perquè és la base del meu caràcter. Tinc curiositat i és la que m'ha fet fer coses imprudents al llarg de la meva vida. I penso que la curiositat al cinema és una gran cosa. Però no intento mantenir-la. No és una cosa que es pugui mantenir. La tens o no la tens. Això és tot.
Los muertitos de Gurina.
El señor castigó a Eva con una maldición. Y la maldición fue la maldición de la sangre.
Com aquesta la reconeixes ràpid, eh, Desi? Si fos la banda sonora Enigma, o què?
Mira, m'havia despistat, si et dic la veritat, un moment.
No, home, fue fornicar, no te'n recordes?
Ah, claro, sí, Carrie.
Ai, estem a la secció de mortitos, ens ha deixat la mare de Carrie. Sí.
Piper Laurie, 91 anys, va ser jurat del Festival de Sitges quan jo era el director i recordo que va fer una gran amistat amb la teva àvia, al fons. Uah. O sigui, que les veies agafades del braç i fent-se confidències. La mare de Carrie i la mare
I la
de l'Àlex
mare... I l'altre dia parla... Crec que va ser l'Elio Quiroga que deia que havia sigut jurat amb ella. És possible?
Sí.
Va dir,
sí,
fa
sí,
un munt d'anys vam ser jurats junts a Sitges, sí.
Doncs, bé, és una actriu molt desaprofitada en el cinema. El paper màxim que va fer va ser el Buscavides al costat de Paul Newman en aquest cicle que has de començar al fons, el de Robert Rosen.
El tinc a punt.
I no l'oblidareu a Twin Peaks, on feia el paper fixe de Catherine Martell.
Sí. Sí, per mi aquest és un altre dels seus grans papers, s'ha de dir. Sí, sí.
Però el de la mare de Carrie és com insuperable, no? Sí.
Mar Godard, als 87 anys, el jovenet guaperes de Perdidos en el Espacio, no res més important a la seva vida, però en qualsevol cas, els que tenen mitificada aquesta pel·lícula, que ho tinguin clar. Amor, també, Osvaldo Desideri, director artístic italià de 84 anys, Portero de Noche, El Reportero, Saló, Eras una vez en América, El Conformista, Mort a Venècia, i Òscar, l'any 88, pels decorats de L'Último Emperador, o sigui, també un respecte per aquest desaparegut. Amor, l'Àngel Jové i Jové, 83 anys, de Lleida, artista multidisciplinar de Catalunya, aquella Catalunya prodigiosa de la transició, que a més va col·laborar fixa amb el Bigas Luna, guió, direcció artística de Riborn, va protagonitzar Bilbao, Caniche, Barcelona Sud, Últimes Tardes con Teresa, en fi, una presència també oblidada, però que era molt important. I què hem de dir de Bart Young, mort als 83 anys, finalista de l'Òscar per Rocky. Mare meva, Alfons, aquí la paraula és teva.
No, i a més, mira, doncs tu que em dius que no recordo ningú Lo Soprano, tal, un dels seus últims grans papers va ser precisament a Lo Soprano. Sí, efectivament. Per tant, un record per Bart Young, i mira, jo és que a les últimes pel·lícules de Rocky el personatge ja s'havia mort i Rocky anava a posar-li flors a la tomba i penso, anirà Stallone a posar flors a la tomba de Bart Young. Seria molt maco, va.
Però quina cosa que aquest actor fos finalista a l'Oscar per Rocky i després guanyés dos Razzies pel mateix paper a una altra pel·lícula de Rocky.
Bé, això, i a Stallone també li ha passat bastant, crec, en aquesta saga.
Brutal. Brutal, brutal, brutal. Bert Young, 83 anys. I ara, el mort d'una pel·lícula importantíssima en la història del cinema iranià, La vaca, Dikau. Potser veu sentir el Telenotícies la setmana passada. Tothom parlava de la mort de Darius Merjoui, director iranià de 83 anys. No haguessin mai parlat d'ell, ni de la seva mort, ni del seu cinema, si no fos perquè el van degollar a casa seva amb la seva dona d'una manera absolutament inesperada, i era el pare del moviment de renovació del cinema iranià sota la influència de De Sica, de Pasolini, de Buñuel, de Renoir, fins i tot, que va ser el seu professor i que va ser perseguit pel règim del Shah de Pèrsia, després també per la mateixa revolució a la que havia donat suport al començament. Aquesta pel·lícula, La vaca, va ser decisiva l'any 69 i va guanyar la Concha d'Or a Sant Sebastià l'any 93 en una pel·lícula que es deia Sara. En fi, s'ha de mencionar perquè realment va ser la persona que va obrir el camí a tot el cinema iranià d'aquests últims anys.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Enterró el dedo de su madre. Se suponía que era una broma.
Y el odio se convierte en el fantasma malicioso de un vivo.
Juro que me las pagarás.
No hay nadie que te quiera más que yo.
¡Roba hombres!
Te perseguirá hasta la muerte.
Doncs bé, es nota que venim de Sitges, encara el terror, el mes del Halloween, etc, perquè s'estrena la nova pel·lícula de Hideo Nakata, el director de The Ring o Dark Water. Quina de les dues t'agrada més?
M'agraden molt les dues, em semblen molt grans pel·lis, però després no m'agraden la resta, vull dir.
Jo crec que aquesta, que es diu Juego Prohibido, tampoc t'agradaria massa. No. La veritat és que es nota que s'ha quedat sense idees ja des de fa un temps. Una altra pel·lícula de fantasmes, de terror, de nens aterroritzats.
De malediccions, no? I així. Sí.
Coses d'aquest estil, bé, tot una mica vist, però si us agrada, escolta, endavant. Juego Prohibido de Hideo Nakata, això sí, va venir a Sitges i vaig aprofitar per preguntar-li més que per aquesta pel·lícula, per les anteriors, i sobretot, home, l'arribada de The Ring, que realment per mi va ser una pel·lícula que ho va canviar tot.
És una pel·li fonamental pel gènere dels últims anys. Sí, sí.
Efectivament, i vaig sobre la importància de donar a conèixer el gènere de terror japonès a la resta del món.
25 anys前に僕がリングを作った時
ホラー映画っていうのは、まあ、あの少なくとも日本のその。
Sí, hasta entonces, dentro del Japón también las películas, el género de películas de terror, no tenía reconocimiento social en general. Y entonces nadie pensaba que una película de terror japonesa tendría tanto éxito, ni siquiera en Japón, y más menos en, fuera del Japón. Por eso tanto, y yo tampoco pensaba que tendría tanto éxito internacionalmente. Por eso tanto fue una sorpresa muy grande y una sorpresa muy positiva, ¿no? Para mí. Sí, sí, sí. Y entonces estoy muy contento de que las películas asiáticas y japonesas ya están muy aceptadas y crean mucha crea mucha popularidad en el mundo, pues estoy muy contento de esta situación actual, pero si seguimos trabajando de la misma manera y creando las mismas obras, pero no podemos, bueno, el público se va a aburrir, por eso tanto pues quiero hacer algo nuevo y atraer al público actual.
Doncs Sadako, que era aquesta protagonista, la dolenta de Rignov, és una monstre, una presència fantasmal femenina, i d'això precisament va la primera secció de la temporada de l'Alba Laguna.
Les viatgeres de la nit.
Temporada nova, sintonia nova, però quarta temporada ja, ho estàvem repassant. Alba Laguna, bona nit.
Hola, bona nit.
Quarta temporada de viatgeres nocturnes de la nit. I, escolta, aquest canvi, necessitàvem renovació, una mica més de contundència?
A veure, quarta temporada penso que ja toca com, no?, una mica de canvi, i sempre m'ha agradat molt aquest tema d'elàstica. Connection, que al final és el que faig entre personatges i entre pel·lícules, no?
És veritat, és veritat. I aquesta nit no serà una excepció. I, a més, venim de Sitges, ens apropem al Terror Molins, s'apropa el Halloween o la castanyada, vaja, la nit de les bruixes. Per tant, estem en aquesta temàtica.
Sí, per tot això que comentes de Sitges i Halloween, etc., en aquest ambient, doncs vinc acompanyada de monstres, de dones monstre.
Molt bé, dones monstre. Perquè així m'agrada.
Els monstres més recordats al cinema sempre són masculins, no? Frankenstein, Dràcula, King Kong, però també n'hi ha de femenins, molts més del que pensem, i moltes vegades veurem, no?, que el monstre femení representa allò tabú de la societat, un desafiament per la societat i allò que genera por, no? Uh-huh. El desig sexual, l'empoderament, la independència, la llibertat...
Val, perfecte. Mira, ja m'estic fregant les mans perquè ens comencis a descobrir les primeres monstres del cinema. Com sempre, amb una selecció musical molt acurada per part de l'Alba Laguna.
Gràcies.
Sí, 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 no, les coses com siguin, tu ets una gourmet de la música i, per tant, sempre esperem el millor de tu. A veure, per què comencem ara?
Doncs començarem per les primeres monstres, no?, les clàssiques. Primer tindríem la nòvia de Frankenstein, el 1935, no? Una mica aquella rebel·lió contra les normes establertes de la feminitat i també la idea que la bellesa pot residir també en la raresa, no? Només l'any següent, la hija de Dràcula...
Aquelles metges, eh?
Aquelles metges, sí, sí. L'Elsa Lanchester, no?
Sí, exacte. Sí.
El 1936, l'any següent, la hija de Dràcula, no?, que va ser com una continuació de Dràcula, però molts problemes de guió que va tenir a causa de la censura, i aquest tema, no?, de les filles de Dràcula, que després s'ha explotat molt, fins i tot en pel·lícules més de caire eròtic, no?, com Jesús Franco, etc. Sí. I a mi, després d'aquestes dues pel·lícules, em fa una mica de ràbia com això de la nòvia de la hija de... No?
És veritat, és veritat. Però també és veritat que, sobretot, la nòvia de Frankenstein... És veritat que ha tingut com molta, tantíssima cua, que fins i tot l'última pel·lícula de Lanthimos encara parla d'això, vaja,
sí,
pobres criatures.
Sí, de fet, la tinc allà pendent, tinc moltes ganes, i també la mencionaré una mica més endavant.
Val.
Seguim amb aquestes més clàssiques, no? La Mujer Pantera, de Jack Torrance.
Mira, aquesta no és ni filla ni nòvia de ningú.
No.
És només dona pantera.
Aquesta és una mica agafar el mite de l'home llop, transformar-lo en dona i en pantera, no?, que és com una pantera negra, encara aboca més a l'elegància femenina, o, bueno, de fet la pel·li té molt a veure amb la sexualitat, i després va tenir també el seu remake de L'Ós a la Pantera, de Paul Schrader, no?, amb Natasha Kinski, al 1982. Seguim una mica amb aquest tema, La loba humana, al 1946, no?, és un cas bastant particular, perquè, tot i el títol, no seria una pel·li de terror, sinó que és més psicològica, és la por d'una dona a potser convertir-se en dona llop, no?
Ui, carai, Déu-n'hi-do, aquesta m'ha generat curiositat,
sí,
eh?
I una que jo he descobert per fer aquesta secció, que m'ha deixat per tant, boja, és La mujer avispa, de Roger Corman, a 1959.
La mujer avispa, això és com ara Ant-Man i l'avispa, no? També, mira, podria ser hereva d'aquesta cosa. Home, Roger Corman deu tenir algunes, unes quantes, imagino.
Sí, aquesta és bastant... És interessant, tot i que els efectes fan riure a dia d'avui.
Ah, però això no ens importa.
això no ens importa.
Això ens agrada, més aviat.
És la propietària d'una marca de cosmètica que s'injecta un sèrum miraculós i que, en lloc de rejuvenir-la, la converteix en una mena de dona vespa, perquè aquell sèrum venia de les vespes,
de les vespes,
no?
Val, sí, sí. Mira, l'altre dia pensava, Roger Corman encara està viu. Té com, no sé, 96 o 97 anys, eh? Sí. Una passada. Sí, sí.
Si no m'equivoco, va estar Sitges fa
sí,
uns
no,
anys.
Sí, no fa massa.
Doncs, bueno, perdoneu aquesta broma amb fuego, però saltem als anys 70 i la reina indiscutible, per mi, que és Carrie, no?
Aquest... Mira, n'hem parlat avui per la mort de Peter Lorre,
sí. No seria un monstre com a tal, no? Però sí que el missatge que es transmet una mica és la de la transformació d'una noia en un ésser amb poders a partir del moment que té la menstruació, no?
Efectivament, és una metàfora complicada, eh? I mira que Stephen King...
Perillosa.
Bueno, va ser la seva primera novel·la i diu que la seva dona, la Tabitha King, va haver d'ajudar molt per entendre el tema de la sexualitat femenina i tot això.
Sí, un altre també director així potent i polèmic de vegades, no? Cronenberg té dos exemples, sobretot, no?, de dones que pateixen transformacions corporals a Rabbit, no, 1977, amb un apèndix mortífer a l'aixella, que té la protagonista, i a Cromosoma 3, no? El 1979, la protagonista sotmesa a un canvi en la seva estructura cel·lular i dona llum uns petits monstres que actuen segons els seus desitjos.
M'he de repassar Cronenberg perquè aquest principi de Scanners vinieron de dentro de Videodrome, tinc una mica d'embolic mental, amb totes les seves pel·lícules.
Sí, a mi tota aquesta primera època em fascina bastant.
No, són bestials.
I seguint també una mica dels 70, doncs, L'exorcista tampoc seria una... En aquest cas, el cos femení és el vehicle pel qual el monstre es manifesta, no? El dimoni. I també seria, no?, aquesta predilecció del dimoni per posseir nenes a la pubertat, no?, el canvi a l'adolescència. Després hem tingut L'exorcisme d'Emily Rose, de Mae Evans, Verònica, i totes...
La nova entrega mateixa, també.
Exacte. Sí, totes van pel mateix camí, no?
Sí. Podríem posseir algun noi de tant en quant, no? També? Sí, sí. I'll tell them my
religion's when punk shows come. Doncs amb aquest Bloody Mary de Lady Gaga ens posem una mica més sanguinolentes i hem de parlar de les vampires, no? Les vampires o vampireses, una alegoria moltes vegades de la femme fatal, del lesbianisme també, de la bisexualitat, dones seductores, empoderades, que viuen la seva vida, doncs, lliurement, no? La primera va ser Carmilla, portada del cinema per Dreyer, a Vampir, la bruja vampiro, el 32. No?
Ostres, quina pel·lícula més complicada, més conceptual. L'he vist un parell de vegades i mai he acabat d'entendre exactament què passa.
Costa.
Però visualment és molt fascinant, realment.
Sí, costa. I seguint amb les vampires, doncs el 83, una de les meves preferides...
L'Ànsia.
L'Ànsia.
Ah, home, és que si no em deies L'Ànsia, l'estava esperant.
Sí, de Tony Scott, amb aquell... Bueno, Catherine Deneuve i Susan Sarandon, una escena al llit inoblidable.
Amb música de Àngels que va sonant. Sí.
I després un altre també que li tinc debilitat és The Addiction, d'Abel Ferrara,
de Lily Taylor.
95, Lily Taylor. Mm-hmm. I després hi ha exemples una mica més recents, no? La petita vampira de Déjame Entrar, no? Un personatge que busca amor i afecte.
Totalment. I mira, et dic una curiositat. Has dit dos pel·lícules que els remakes van ser protagonitzats per Chloe Grace Moretz.
Cert.
Carrie i Déjame Entrar.
Totalment, sí, és la reina dels remakes.
Sí.
I després, Una xica vuelve a casa sola de noche, aquella particular visió de la Nalini Mirpur en blanc i negre, i tornant una mica, que no me la volia deixar, al tema de les noies llop, o dona llop, no? Ginger Snaps, que és una que li tinc també molt de carinyo, terror adolescent, i sí, és un coming of age que torna una mica al tema de que la menstruació et converteix en algun monstre, perquè a la noia li ve la regla i llavors es converteix en dona llop. Això també passa, per exemple, amb Crudo, no? Tot aquest tema del coming of age, que es transforma en una cosa terrorífica.
Jo sóc més fan de Crudo que de la Palma d'Or, que ara no me'n recordo com es deia.
Titan,
efectivament.
Sí, jo també.
Val. Estem d'acord.
Parlant una mica de Crudo, aquesta música és de la banda sonora, no? Volia parlar de les dones caníbal, no?
Anem pujant el llistó.
Anem pujant el nivell.
Perfecte, sí.
En aquest cas, una clara metàfora del que comentàvem, del pas a l'edat adulta i del manifest del desig sexual, no? Un altre exemple també de Trouble Every Day, de Claire Denis, amb els vampirs, no? Vampiresa. També volia parlar de la reina Alien, perquè és, no, la manifestació de l'Alien en mare, una figura de maternitat violenta, que té aquell mític enfrontament amb Ripley al final d'Aliens el Regreso, no?
Sí, no, i ho sento, però aquí té Defense 6, en aquell moment en què, clar, la Ripley se la troba per primera vegada carregant a la nena petita en braços, i ella està amb tots els seus ous. És una lluita entre dos mares en aquell moment bestial.
Hi ha una identificació clara, no?, entre els dos personatges.
Sí, i de fet arriben com a una mena de pacte. No sé si recordes que Ripley dispara foc als ous i ella, aleshores, li diu als fills: aparteu, que ens quedem només ella i jo, sense parlar, evidentment, és una cosa bestial.
Sí, és molt bèstia. I després també dues que les trobo que estan molt emparentades i que m'agraden bastant, que són La Niña Medeiros, de Rec, no?
Sí, Javier Botet.
I una molt recent, que és Barbarian, però que al final el monstre és pràcticament idèntic a la Niña Medeiros, i les dues, les seves històries, són dones que han patit traumes i s'han convertit en monstres.
Però a Barbarian, si no recordo, es comporta com una mare, no? Els va com adoptant i els hi dona de mamar, fins i tot.
Sí, molt.
O sigui, Barbarian, si no l'heu vista, busqueu-la, perquè és una bé, em va sorprendre moltíssim, Feia molt que no sentia aquesta cançó.
Sí, perquè ara només se sent Running Up That Hill, no? Val. I aquesta s'ha oblidat una mica més, però a mi m'encanta.
Sí.
I la poso per acabar amb unes monstres inclassificables, que les he anomenat, no?
Val.
Que seria l'Scarlett Johansson d'Under the Skin, aquell alien...
Sí, és un alienígena,
No? Que arrossega els homes al buit més negre.
Però que i va fent com canvis de pell, no?
Sí.
I coses així, sí, una mena de rèptil, diguéssim.
Exacte. Després una que encara és més inclassificable, que seria colossal, l'Anne Hathaway, que està connectada amb un monstre coreà.
És veritat,
estil
és veritat.
Godzilla, però que es comporta com ella, no?
Sí, és com un avatar, diguéssim.
Exacte. També volia destacar Border, una pel·li que em flipa, de l'Alia Bassi, i una història sueca amb una protagonista, uns protagonistes, de fet, trolls, no?
Sí,
de la mitologia sueca.
Una mica... Sí, molt, una fumada. A més, dius, Alia Bassi, te'n vas al cine nòrdic? O sigui, és una combinació tremenda.
Recomanable, també. I com tu deies, doncs, jo encara no l'he pogut veure, però Pobres Criatures seria un altre bon exemple de tot això.
És en la línia de Frankenstein, però té molt a veure amb la sexualitat, evidentment, i amb l'emancipació i l'empoderament. T'encantarà, ja veuràs, Alba. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció, com sempre.
Vosaltres.
Per la tria de pel·lícules, tria musical, i moltes viatgeres ens esperen aquesta temporada. Gràcies per tot, Alba.
Moltes gràcies.
I així hem arribat pràcticament fins al final d'ESI, ho hem aconseguit, i gairebé són les dues, arriba l'audiovisual, i per tant toca parlar de James Horner, no, Àlex?
Sí, Monstruà, bona nit.
Bona nit, guapos.
Bona nit al clan, bona nit al Festival de Manresa, a veure qui guanya el festival demà. Amigues i amics, gràcies per acompanyar-nos i atents, perquè ara ve molt bona música durant una hora. Alfons, prepara't. Se't caurà la bava escoltant els quatre compositors d'aquesta temporada i especialment aquest, James Horner, amb una banda sonora terrorífica, Something Wicked This Way Comes. Però ara, la seva veu.
In my line of work, it's a sort of...
En la meva línia de treball hi ha aquest curiós rerefons en el fet de composar per pel·lícules, perquè jo només vull donar una mica de context a les imatges, a diferència de qualsevol altra disciplina artística. El meu camp és un on dius, sí, vaig escriure música per pel·lícules, però és un mitjà que és tan propietari que quasi actua en contra del procés creatiu. A diferència de la pintura, per exemple, o fins i tot l'escriptura musical, on no escrius per una pel·lícula, sinó que escrius cançons. Però també, a diferència d'aquestes altres arts, pots pintar tota una sèrie de quadres utilitzant aquesta analogia.
This is America, the place to find the hope. If you give up, you will never find your family. So, never say never. Say never.